Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, començam una setmana més amb el programa Església Notícia. Setmanalment estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubon i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
I ho feim en aquest diumenge, que és ja previ a l'inici de la Quaresma, que començarem, si Déu vol, aquesta mateixa setmana.
Comencem, idò, escoltant el comentari de la veu de mossèn Josep Sastre.
Molts que es pensaven que els nazis només van assassinar milions de jueus han pogut entreveure pels articles que s'han anat publicant en el diari com hi hagué mils i mils d'altres que patiren persecució als camps de concentració i la mort degut al seu pensament polític, raça, condició sexual o religiosa. Segurament molts no sabran que uns quants mils de religiosos, capellans catòlics, ortodoxes i pastors luterans van ser presoners dels nazis i van ser executats. Els més coneguts són Maximilian Kolbe, que ocupà el lloc d'un pare de família en una represàlia, la carmelita Edith Stein, deixeble del filòsof Edmund Husserl i ajudant seva a Freiburg, i el pastor luterà Dietrich Bonhoeffer, executat al camp de concentració de Flossenbürg. Segons una estadística, només al camp de Dachau hi havia 2.720 clergues de diferents esglésies, d'entre ells 2.579 catòlics, un 94,88%, i n'hi van morir d'una forma o d'altra 1.034. En els moments d'horror i patiment es poden mostrar els més baix i aberrant de la condició humana, però també el més gran d'ella. Menys conegut és Engelmarkt Hubert Unzeitig, nascut a Txecoslovàquia, ordenat prevere el 1939, just començada la Segona Guerra Mundial, es trobà amb problemes perquè celebrava l'Eucaristia pels presoners de guerra francesos, cosa que era estrictament prohibida. Traslladat a Glossenberg, també es va trobar amb problemes amb les joventuts hitlerianes que es van molestar per la seva actuació i per la seva predicació. Degut a que protestà per la persecució dels jueus en els seus sermons, el 1941 va ser detingut per la Gestapo als seus 30 anys, empresonat i internat a Dachau. Amb el nombre 26.147, un dels més de 3.000 sacerdots, i obligats a portar un triangle vermell a la roba. Les amenaces, el terror, l'abús, la por i la mort van ser els seus companys dia rere dia durant gairebé 4 anys. Tot un caramull d'hores de treball diaris i poca alimentació. Però enmig de tot feia una tasca d'acompanyament d'altres presoners, traduir textos de la Bíblia, portar l'Eucaristia als seus companys de presó. Les cartes que va escriure des de la presó ens mostren un home que mai es va deixar vèncer per l'odi, sempre confiant en la voluntat de Déu i en la seva vida. El desembre de 1944 va esclatar en aquell camp de concentració una epidèmia de tifus. Els malalts van ser reunits en un dels barracons a part i se'ls deixava morir tots sols. Uns 20 capellans es van oferir voluntaris per anar a servir els malalts com el samarità de la paràbola, cosa que en realitat era una sentència de mort per ells. Engelmar en va ser un. Va morir compartint la malaltia dels presoners a qui havia anat a ajudar i a servir el dia 2 de març de 1945. A la darrera carta que escriví, quasi com un testament seu, deia: aquesta situació no ens fa perdre la calma perquè ens sentim ben protegits en les mans de Déu. La gràcia del Totpoderós ens ajuda a vèncer les dificultats. L'amor multiplica les forces, inventa coses, dona llibertat interior i alegria. El cor de l'home no es pot imaginar el que Déu ha preparat pels qui l'estimen. Com si fos una forta gelada, els homes han de suportar la duresa de la realitat, plena d'agitació, presses, desig, impetuosos, exigències, divisions i odis. Però els raigs càlids del sol, que és l'amor del Pare, són més forts i al final triomfaran. El bé és immortal i la victòria ha de ser de Déu. Encara que a vegades sembli una tasca inútil estendre l'amor de Déu en el món. De qualsevol forma, el cor de l'home desitja l'amor. Al final, res no resisteix a la força de l'amor. Continuem fent el possible i oferiguem sacrificis perquè regnin de bell nou l'amor i la pau.
I ara els anem a explicar i comentar les notícies que ha viscut l'Església de Menorca. I començant per explicar el disc dels exercicis espirituals que s'han duit a terme a Santa Clara.
El franciscà Fidel Aizpurua, durant aquesta setmana, ha dirigit uns exercicis espirituals al monestir de Santa Clara. El tema que ha anat desenrotllant el franciscà ha versat sobre tornar a l'Evangeli. Ell ens ho resumeix així.
El aprendizaje de un rostro, de cualquier rostro, exige mucho itinerario, porque aprender un rostro es una persona, es aprender una persona. En el rostro humano, hay más de 100 músculos que confluyen, no ocurre lo mismo, por eso el rostro tiene una capacidad muy grande, aparte de los ojos, etcétera, pero tiene una capacidad muy grande para expresar los estados de ánimo. Los otros miembros del cuerpo no lo expresan con tanta facilidad. Por eso aprender el rostro es aprender a la persona. Claro, muchos cristianos creen que, o creemos que conocemos el rostro de Jesús por un simple rasgo dogmático, diciendo Jesucristo es, porque es el Hijo de Dios, que lo es. Pero ya está, ya no necesitamos saber más. Pero aprender un rostro es aprender una vida. Y los evangelios dan pie para que poquito a poco uno pueda ir aprendiendo pues lo que contiene el rostro de Jesús, que refleja su propio corazón.
Una jornada de formació del Presbiteri de Menorca.
Els clergues de Menorca van celebrar el passat dimecres, dia 22, una jornada de formació permanent a la qual es van donar a conèixer dos temes d'actualitat degut al canvi que suposen. El primer tema que es va tractar va ser el de la tercera edició oficial en llengua espanyola del Missal Romà, que va presentar el responsable del Secretariat de Litúrgia, mossèn Josep Manguant. A la presentació s'explicà que és el mateix missal, fruit del Concili Vaticà II, que es va promulgar Pau VI a l'any 1969, però marcadament renovat. S'ha revisat i enriquit el text d'acord amb uns determinats criteris. Una confluència de motius ha impulsat aquesta nova edició per part de la Santa Seu. Els objectius es manifesten en els canvis. S'ha revisat tota la traducció dels textos originals bíblics i litúrgics llatins d'acord amb els criteris. També, el vicari general, mossèn Gerard Villalonga, va informar de les novetats entorn als procediments de les causes de nul·litat del matrimoni canònic.
I perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme els pròxims dies, li passam ara a explicar. Per als catequistes, hi haurà un recés.
El Secretariat Diocesà de Catequesi ofereix un matí de recés per a catequistes que serà dirigit en aquesta ocasió per mossèn Joan Miquel Sastre. Es celebrarà el dimecres, dia 1 de març, de les 10:30 a la 1 del migdia, en el Santuari de la Mare Déu del Toro.
El Dia del Nazaret celebrarà a tres pobles i també a tres parròquies. Primer de tot, parròquies. Primer de tot, amor.
La cofradia del Via Crucis convida a participar divendres dia 3 de març, en el dia del Natzaret, la parròquia. A les 9 des de matí i a les 9 des vespre, l'església estarà oberta per la pregària. A les 7 hi haurà Via Crucis i a les 8 es celebrarà l'Eucaristia presidida pel bisbe Francesc Onessa i concelebrada pels conciliaris que han servit a la cofradia durant els seus 75 anys.
També a Ciutadella.
La cofradia de Jesús de Natzaret celebrarà la seva festa del patró a la parròquia de Sant Francesc. A les 7:30 es celebrarà l'Eucaristia i a continuació assemblea anual. Durant el dia l'església estarà oberta per la pregària.
I per acabar també el Nazaret Sant Lluís.
Durant tot el dia l'església romandrà oberta per la pregària, a les 8 de Fosquet hi haurà l'Eucaristia.
Tercera jornada de teologia.
L'Institut Diocesà de Teologia i l'ISCREP ofereixen la tercera trobada de teologia d'aquest curs. El tema versarà sobre l'amor, la sexualitat de la persona i de la parella humana a la llum de l'alegria de l'amor. El ponent serà mossèn Manel Claret i Nonell. La jornada es celebrarà el divendres, dia 3 de març, i començarà a les 8:30 del vespre en el Seminari Diocesà de Ciutadella.
Trobada diocesana de confraries.
La Delegació Diocesana d'Espiritualitat i Formació organitza la trobada anual de confraries de Setmana Santa a la parròquia de Sant Francesc de Meaux. El motiu de fer-ho en aquesta església és la celebració del 75è aniversari de la confraria del Via Crucis d'aquesta parròquia. La trobada es durà a terme el diumenge, dia 5 de març, i començarà a les 5 del capvespre.
I abans d'acabar, escoltem el comentari que ens dirigeix aquesta setmana també el bisbe Francesc Onessa.
Queridos diocesanos, venimos subrayando que la razón de ser de la Iglesia es mostrar a Jesucristo, ser signo suyo ante los hombres en cada lugar y en cada tiempo. Ahora bien, lo que contemplamos en Jesucristo no es otra cosa que la misericordia del Padre. Todo en la vida de Jesús de Nazaret es signo de la misericordia de Dios. La esencia del Evangelio es la misericordia. Por eso, si la Iglesia quiere de verdad ser signo de Cristo, tendrá que ser lugar de la misericordia gratuita, espacio en el que se viva el perdón, la donación y la gracia. De una manera clara y contundente, afirmaba el Papa Francisco que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia entera y cada comunidad cristiana debe ser lugar donde ejerza la misericordia. Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. La primera misión es anunciar la misericordia. Quizás nos hemos preocupado de otras cosas y hemos olvidado anunciar este mensaje reconfortante y gozoso. Hay que proclamar con gozo que la palabra definitiva de Dios es palabra de ternura y amor apasionado al hombre. Somos transmisores de un mensaje de esperanza y de consuelo para los hombres. La Iglesia debe, además, ejercer constantemente la misericordia, manteniendo una actitud de apertura a todos, sin excluir a nadie. Todos estamos llamados a salir de la indiferencia, abriendo el corazón a las personas que necesitan nuestra palabra, nuestra cercanía, nuestra solidaridad. Por eso los cristianos deberemos revisar nuestras parroquias, nuestras comunidades y asociaciones para advertir cómo pueden crecer y alcanzar a ser verdaderos oasis de misericordia. Es tiempo de consolar, sanar y salvar. Debemos realizar gestos concretos de cercanía, compasión y ternura. Es la hora también de dejar paso a la fantasía de la misericordia, para que cobren vida nuevas iniciativas con las que se expresa la convicción de que todo el Evangelio se resuelve en la misericordia, y para que las obras de misericordia sigan haciendo visible la bondad de Dios. Nuestra Iglesia debe vivir en un deseo constante de ofrecer misericordia. La meta última es acercar a los hombres a Jesucristo, que es la fuente de la misericordia. El lenguaje y los gestos de los cristianos deben ayudar a que otras personas se acerquen a Él para que sientan, como nosotros, que su amor dura para siempre.
I això és tot per aquesta setmana. Adéu.
Rebin els nostres millors desitjos per aquest diumenge.
Molt bon diumenge i bona setmana.